És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 287, l'episodi 32 d'aquesta novena temporada. Hacking Team és una empresa italiana ubicada a Milà que ven software, o spyware, a governs, policies i forces de seguretat, entre d'altres, al CNI. El juliol de 2015 aquesta empresa de hackers va ser hackejada.
Pim-pam.
El forat de seguretat va permetre publicar 400 gigas d'informació de la pròpia empresa, el codi font d'algunes de les seves solucions que venien a governs, correus electrònics amb clients, etc. Phineas Fisher va reclamar l'autoria del hacking de Hacking Team. Quedeu-vos amb aquest nom. La setmana passada, el sindicat de Mossos d'Esquadra va ser hackejat aprofitant una vulnerabilitat clàssica via SQL Injection que permet guanyar privilegis i accedir al contingut de la base de dades i a més d'informació. Aquesta informació contenia dades personals de 5.540 policies, incloent-hi els seus domicilis o els seus comptes corrents, que circula tranquil·lament ja pels foros habituals.
I diu que un policia li han fotut calés.
De tot plegat amb
usurpació d'identitat.
Diuen. De tot plegat en parlarem amb l'Humbert Costas, expert en ciberseguretat de l'empresa Accent. També la setmana passada va tenir lloc la conferència de desenvolupadors de Google, la Google I/O.
Sí, sí.
I Google Assistant, Google Home, Google Allo, Google Duo i la nova versió d'Android, la N, es van presentar en públic.
Google tira coses contra la paret a veure què s'enganxa.
Exacte. Dedicarem la tertúlia a parlar d'aquestes novetats. Aquest programa t'arriba gràcies a Capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia, de
els de Barcelona
i moltes coses més. Avui fem
la copa.
Avui fem Mossega la Poma.
Dispersos.
Avui fem Mossega la Poma, control tècnic i membre de la tertúlia, avui refredat, pobret, Sergi Perucho. Codirecció, postproducció, Marcalí. Marcalí, avui estàs estrany.
Estic raro.
Producció, conducció, això que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i responsables d'un lloc on treballa, o ha treballat, o ha estat participant, o ha col·laborat al Papa del Mar, que és a Ràdio Sant Fost. No era Sant Fost?
No, Papa?
No, estic jo equivocat, ara.
A Ràdio Sant Fost és on ha treballat en Dani Amo.
Ah,
i no és el meu papa.
Ara, no, el Dani Amo, per sort per ell, no és el teu papa.
No és el meu papa, sobretot perquè tinc 5 o 6 anys més que ell. Però
seria biològicament una cosa curiosa. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat, petito@mossegalapoma.cat, si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
estàs content?
Avui estic molt bé. Estic raro, segurament, potser és perquè m'he tallat el cabell.
No
és perquè m'he tallat el cabell.
Jo et conec de fa 9 anys i ara la teva dona i jo sabem quan tu no estàs fill.
Sí.
Sí. No puc evitar-ho, eh? O sigui,
és possible,
veritat, eh?
Sí, sí, ja estàs sintonitzat i sí, ja sí, dius, avui sí. En Ludo ve una miqueta...
Jo et veig Laura, et sí, detecto sí, sí, el karma sí, sí. I les feromones. Sí, sí.
Exacte.
No influeixen en mi, però...
No influeixen en tu, però
les detecto.
Però tu les detectes. No? Bueno, doncs en el meu estat així estrany, avui estic molt content perquè el nostre amic Elon Musk, que m'ha arribat la seva biografia, vale? la biografia aquella autoritzada, així amb la foto, així en plan superguai.
Però no l'ha fet ell, l'hi han fet.
No, l'hi han fet. No és una autobiografia, és una biografia. M'ha arribat i han aconseguit ja que un d'aquests coets Falcon que fan amb els SpaceX aterri per segona vegada en vertical, és a dir, tirar un coet, el posen en òrbita, deixen anar algun satèl·lit, alguna cosa de per allà, aterren i doncs la regla d'estar un parell de mesos treballant-hi i el tornen a enviar. Llavors això és especialment
important. Dos de seguides,
sí, dos de seguides amb el mateix coet, o sigui, aquest coet
que si no farà alguna cosa.
El primer coet que va aterrar, aquest se l'han guardat, em sembla que el tenen ja en un museu ja per dir llei, però aquest l'han posat en òrbita dues vegades. Recordem que SpaceX i Blue Origin, que és l'empresa del Jeff Bezos, que és el fundador d'Amazon.com, doncs ells van aconseguir fer el doble aterratge primer, però no surten en òrbita. O sigui, arriben a l'espai, però no el que és tècnicament òrbita. En canvi, els Falcon X són coets molt més grossos i aconsegueixin. No, bueno, el que està, és que Piqué existeixi. I a més, sobretot l'interès és que és molt més car, o sigui, fabricar el coet que no el combustible i el procés de llançament. Llavors, per tant, aconseguir reutilitzar els coets, el que fa és que el preu d'enviar coses cap a l'espai baixi. O sigui, ara imagina't que d'aquí un parell o tres o cinc anys, vale? Un estudiant de final de carrera d'enginyeria de telecomunicacions o algú que hagi estudiat física o un que hagi estudiat informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, com els meus estudiants, pugui enviar un satèl·lit com a projecte final de carrera i posar-lo en marxa.
Brutal.
I clar, el ràtio d'innovació i de tonteries que poden arribar a passar pot ser increïble. Sí. Mineria d'asteroides, company.
Que és el que tu deies. Per cert, aquesta setmana he sentit la notícia. Ara, bueno, no vull dir una cosa per l'altra perquè m'acusaran d'haver dit a l'inrevés. No sé si era la gent de Google o la gent d'Amazon, no sé qui. Crec que estava finançant uns estudis biològics i clínics per reduir la temperatura de les persones en el viatge espacial i poder fer el viatge a mar. Vale? O sigui, redueixes la temperatura i això vol dir que pots... No entres en hibernació, però entres en un...
Apalancament. Els deixen...
Un apalancament.
Jo tinc la solució, eh? Tu els hi poses Telecinco. Vale? I llavors la zona...
I una pipeta de marihuana.
L'activitat ja. Mental baixa, vale? I ja està. I mirant Telecinco fins a Marte.
Està bé.
El problema és que no serviran per res un cop arriben allà aquests senyors, però bueno.
Contacta així amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Humbert Costas és un senyor que coincideixo sovint a la cafeteria de l'empresa. És responsable d'innovació a Accent, empresa dedicada exclusivament a la ciberseguretat. Humbert, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, benvingut.
Moltes gràcies per tenir-te aquí i molt contents. L'Humbert és un expert, ja veureu, en temes de ciberseguretat. Ja feia molt de temps que teníem, bastant de temps preparada aquesta intervenció teva, però mira, s'ha donat la circumstància.
Ens trobem la polèmica i el hype i tot el rotllo.
Ha sigut casualitat.
Deies
no?
Que la notícia de que en el mosso aquest li han robat diners és presumpta totalment.
Ara entrem amb això dels Mossos. Explica'ns una mica la teva formació o trajectòria professional. Més que res ho dic per la gent que li moli o li vingui de gust seguir els teus passos, si és que ho aconselles.
El tema de la seguretat m'hi vaig trobar una mica per casualitat. Va ser al sortir de la facultat, la primera oferta de feina que vaig
trobar.
Vas
fer informàtica?
Sí, vaig fer informàtica aquí a la FIC. I en sortir, la primera oferta que vaig tenir va ser sobre seguretat. El meu projecte final de carrera estava una mica relacionat i era un tema que, bueno, no era allò fan allò a muerte de la seguretat, però sí que em picava la curiositat.
No havies participat en el concurs que fan aquí en la FIP de seguretat, que em sembla que és quan hi ha la...
Jo crec que sóc vell i ja no ho feien, eh?
Ets de la meva quinta, ara
sí.
Ara sí,
jo crec que et vas tenir de professor.
I em vas arribar... Si em vas tenir de professor no ets tan vell, eh?
Bueno, potser era les primeres classes que donaves.
Dels primers que donaves. Doncs
No, però recordo això de sortir i començar a fer els típics projectes de becari, de temes de seguretat i tal, i hòstia, allò que comences a veure les cosetes que pots arribar a fer o desfer o trencar o arreglar i tal, i dius, hòstia, doncs això em comença a agradar. I a poc et vas liant, vas agafant càrrecs una mica més importants, et venen projectes més serios, més secrets, més confidencials, i hòstia, ja entra el mundillo aquest. Bueno, ara ja en sèrie és la del Mr.
Sí,
Robot
això,
mateix.
Aquesta és la pregunta que t'agrada, abans que en Tomàs
ja, tothom està de moda.
No, si anava a descriure'l, mira, tens un Asus.
Sí.
Vale. Que són uns portàtils amb... pacagassos.
Pacagassos, sí. Sí. Amb Linux o amb Windows.
Amb temes de seguretat, m'acabes de dir la marca del meu portàtil, ja m'has fotut una vulnerabilitat. Vale. En plan paranoies, eh? Vale,
perquè si no diga paranoia.
Però perquè vegis el mundillo per on va.
Linux o Windows.
Aquest és el nivell, no?
Sí, quan estàs en el nivell de seguretat, els paranoics arriben a aquest punt.
Linux
hòstia, ara m'he de canviar l'ordinador.
Linux, saps? O Windows, Humbert?
Jo ara mateix porto Windows. Vale. Però estic molt enfadat i algun dia m'he de canviar a Linux, però no trobo mai el moment per coses de feina. Però
és un esforç fer.
El més segur és que el proper ordinador que em compri d'entrada ja li foti un Linux.
I... Sí, i a veure, sobre el tema, la sèrie Mr. Robot, que jo crec que és el que és més interessant, perquè ens escolten de les emissores, i a veure, a Mr. Robot hi han molts errors.
Mira, Mr. Robot no l'he vist sencera, he vist 2-3 capítols al principi, perquè tampoc tinc molt temps i quan el foto és massa tard i em dormo. Però sí que és veritat que quan fa coses tècniques estan molt ben assessorats, fins al punt de que hem arribat a veure alguna eina de les que utilitza que l'ha fet un company nostre, saps? De dir, hòstia, realment han anat a googlejar, sí, estan... han fet un hackaging, o sigui, segurament no
igual
han hackejat res.
Igual tenen algun assessor per allà que en sap.
Sí, sí, però
si
realment...
Algú toca la pilota.
Sí, sí, utilitzen eines que s'utilitzen realment per hackejar coses. Mm. Sí, sí. Vull dir, la sèrie és un bon exemple de dir el que fan los malos i los buenos. Això de malos i buenos ja ho podem
Black
discutir.
Black hat, white hat,
exacte.
Grey hat.
Aquí ja discutiríem qui és qui.
Gris i...
No, depèn de qui es posa la gorra, de l'altre és black i jo sóc white, o al revés.
Sí, això sí.
Coses ètiques.
Què va passar amb el Hacking Team? Pots explicar una mica la història? L'he intentat introduir al principi. De...
Bueno, això ja fa un any ja.
Sí,
no?
Gairebé un any, serà el juliol un any.
De fet, encara una mica lluny, però el que recordo bé El que va passar amb Hacking Team és, jo crec que va ser una cosa que venia de temes ètics, perquè els serveis que oferien
els oferien a països
públicament eren ètics, diguem-ho ètics entre cometes, però després per sota oferien altres tipus de serveis que potser no eren legals en els països en els que oferien. Hi havia serveis de hackejar un telèfon i escoltar doncs, les trucades, emmagatzemar tota la informació. Hi ha països que la seva llei ho permet i hi ha països que no. En aquesta gent els era igual, era negoci, jo venc les meves eines i punto. I si trobaven vulnerabilitats que no eren públiques, doncs no les publicaven, que és una cosa que no és molt ètica, i se n'aprofitaven d'aquesta vulnerabilitat per fer la seva eina i vendre i tal. Al final, la gent que comprava aquestes eines solien ser governs, policies, que solen tenir necessitats d'aquest tipus d'eines. Llavors aquí ja comences a entrar en terreno pantanoso, perquè quan al final aquesta eina arriba a les mans del que l'ha d'utilitzar, doncs igual són 5 policies que estan fent una feina buscant terroristes. Però potser n'hi ha un que està molt ratllat amb la seva nòvia que igual m'està i ja pot utilitzar la mateixa eina per espiar.
O s'han venut
a països... I aquí
països...
és on comença la cosa a ser tèrbola.
S'han venut a països...
Mai ho sabràs, saps què passa?
No són massa... S'han venut a països...
Per exemple...
Que obertament no compleixen.
A països, no sé quins, però de països de la zona d'Aràbia Saudí o Qatar, o no sé ben bé quins, però recordo que eren uns dels clients que es va demostrar que en el moment que van comprar aquests serveis començaven a aparèixer activistes morts. Llavors, la correlació no la tens evident, però, hòstia, fa que pensar. Llavors, amb aquest tema, pues la comunitat Anonymous, algun justiciero, va dir, pues me lo tomo como personal y voy a por ellos. I em sembla que van estar, crec que van trigar com un any en entrar fins a les profunditats de tot l'equip de
sempre,
Hacking Team.
Sempre em sorprèn molt que entrin fins a la bodega, fins al sòtan, i que ningú se n'enteri. D'això en parlarem després, d'audits i coses així.
Bueno, aquí pel que vaig llegir, potser ara m'equivoco, no recordo bé, però diria que van hackejar en el CEO amb alguna història d'enginyeria social, enviant-li un PDF amb algun malware o alguna cosa, i el van arribar a hackejar, però no li van fer res, i es van quedar allà com en silenci. Perquè així tampoc no dones sospites de què està passant al meu ordinador... I amb el temps doncs, van anar recopilant mails, anaven recopilant accessos. El tio igual es canviava el password de l'accés al servidor de desenvolupament. Pues, clar, li arriben les credencials i el tio, hòstia, doncs vinga. I a poc es veu que va ser una feina de llarga durada i...
Sí, i molt allò camuflat, stealth,
sí,
mica en mica
aquest
mirant...
Tipus, no ho sé segur perquè ja et dic, no vaig estar en el cas aquest ni m'hi vaig implicar ni res, però he estat en casos similars molt més petits, evidentment, on sí que es nota això de que la gent entra i sense fer molt soroll va recopilant i quan més tardes i més esperes és més fàcil d'acabar agafant informació sensible.
Llavors la solució és cada 6 mesos et compres un ordinador nou i canvies el password de tot.
Sí, ho dius rient, però quasi que et diria de dir-ho en sèrio, saps?
Bueno,
és una solució.
Sí, sí.
La seguretat del 100% no la tindràs mai, això ho has de tenir clar.
Havia sentit en alguna entrevista en podcast americans que sabeu que hi ha gent de Silicon Valley que quan tenen que viatjar a Xina el que fan és que el portàtil no torna. Ells sí. Van cap a Xina, agafen un portàtil i el van cap allà i no torna, o sigui,
és una bona política. Si la teva informació és suficientment sensible perquè no te la clonin els xinos i et fotin el teu producte en una setmana igualet i més barat, pues lo millor és
sí,
destruir.
Però ja no ja ni formatejar, és a dir, no. Mm-hmm.
Sí, sí.
Anem a veure ara el que els ha passat als Mossos d'Esquadra, però abans aquesta falca.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Molt bé, estem aquí, estan ensenyant al Marc una
enganxina.
Una enganxina que s'obre i es tanca i pots apagar la càmera.
Sí, perquè hi ha gent que s'agafa i es posa una enganxina a sobre de la càmera del portàtil, però clar, això deixa anar goma i cola,
no,
i
però...
la càmera es veu malament. En canvi, aquesta està molt ben dissenyada perquè...
S'obre i es tanca
manté,
i així...
Que, igualment, les càmeres aquestes són dolentíssimes,
ja.
Per molta resolució que tinguis.
Mira, i et diré, jo de paranoic... No tinc ni els drivers instal·lats de la càmera. La del portàtil, no tinc ni drivers. Jo si vull utilitzar una webcam, la porto de mà, l'enxufo per USB
i
en aquell moment instal·lo els drivers i... Paranoies.
Però el micro del portàtil també està actiu?
Sí.
El micro del portàtil
sí.
També està actiu?
Sí, vull dir que si vas pensant en aquest... Per això no m'estranya el que comentaves de la gent que se'n va a Xina, ho tira tot, dius sí. No,
sobretot perquè un dels problemes que tenen és que clar que diu que en els aeroports, quan entren, a seguretat es veu que els xinos els hi agafen. I tens el policia xino que l'agafa. Dius, no saps si aquí m'han fotut un USB
se'n
i m'han
van
entret.
A una sala i et treuen el micro i et foten un altre micro que a més porta una antena i reenvia la informació.
Sí.
I ni t'enteres.
No
i te l'endús als Estats Units i allò va retransmitint.
Sí.
Amb l'Humbert Costas d'Accent parlant de hacking i de ciberseguretat, què els hi ha passat als Mossos? El sindicat de Mossos, no els Mossos d'Esquadra, sinó el sindicat.
Bueno, sembla ser que a la web que tenien del sindicat de Mossos pues hi havia una vulnerabilitat.
De fet, no era la web, era una mena d'intranet on es feia formació. No?
Sí, de fet, crec que és el...
Portal de formació.
És una web on els Mossos tenien dret a accedir i rebre formació, doncs, no sé si gratuïta o no, dintre del seu... Aquí ja és cosa seva, no sé com anava. Però sí que és cert que hi havia pues, part de formadors, professors i alumnes. I el que els hi ha passat és que doncs, algú, no se sap ben bé qui és, ja parlarem de la pseudoauditoria aquesta, doncs va arribar a entrar, va entrar fins a la cuina, va poder donar-se d'alta com un... va entrar com un usuari
de
professor. Sí, crec que era un professor. Uh-huh. Va arribar a hackejar-li la contrasenya a un professor, contrasenya de 4 números, la va hackejar...
1, 2, 3, 4?
No, però em sembla que era 1040, però bueno, era un número de 4 xifres, la va poder hackejar ràpid i amb aquest usuari diria que va poder pujar, en comptes de pujar material, va pujar pues, una web shell, que se'n diu, un fitxer en el qual després tu t'hi connectes, i ja tens accés a manipular el que vulguis d'aquell servidor. I què va fer? Doncs sense molts escrúpols va descarregar-se tota la web sencera, va fer com un backup de tot el servidor, el va penjar a la web i també va remenar per la base de dades i va publicar el que seria la taula on hi havia la informació dels alumnes, bueno, de la gent que s'havia loguejat en el portal. Alumnes, policies, professors, en els quals hi havia...
Aquí hi havia informació bancària...
Total,
i...
hi havia, no, els camps de les taules crec que eren uns 40, no sé, ho vaig mirar, i n'hi havia molts, i dels quals n'hi havia sensibles, com bueno, nom, cognoms, DNI, el número de la placa, amb el qual ja pots identificar qui és qui, l'IBAN bancari, e-mails personals, telèfon mòbil... personal, clar, el telèfon que posaven per... Clar, el tio s'estava donant d'alta amb un portal.
Clar, amb aquesta informació després algú pot fer atacs específics contra una persona.
Clar, o sigui, de fet, amb aquella informació que ara pulula per internet, tu podries agafar i trucar al mòbil d'un policia i demanar-li, o sigui, dir-li pel seu nom i, ostres, aquí amb una mica
pots una mica enginyeria
social, no? Amb aquestes dades més
comença a googlejar, digui mal d'allò, la seva factura.
No donem idees, bueno, que ara amb la llei Mordaza igual, saps?
Hi ha molts...
Sí, el tema és aquest, que s'ha publicat tot aquest tipus d'informació sense cap filtre. Hi ha comunitats anònimes que fan atacs d'aquest tipus, de més que res per demostrar que la seguretat de les policies o dels governs no és tal com diuen, però normalment quan fan aquest tipus de filtracions les dades sensibles els hi posen un borrón o una marca perquè no es vegi. En aquest cas ha sigut una mica a lo bruto, a saco. I llavors dius, ostres, ja és una cosa de... Bueno, la qüestió mica... ètica jo crec que apareix en aquest tipus d'atacs i dius, hòstia, què ha passat aquí?
Una mica semblant al que va
fer... Hi ha molt mala llet aquí, saps?
Una mica semblant al que va fer Wikileaks quan a l'Assange va filtrar totes les dades dels cables aquests de...
Sí, però sí,
americans, no sé... sense censurar...
Sí, però jo crec que també va anar bastant dirigit... Recordo que les primeres filtracions, igual m'equivoco, que eren vídeos d'atacs, sí, a civils. Llavors, clar, dius, bueno, potser estàs filtrant una informació super secreta pels Estats Units, però moralment potser aquell home tenia la necessitat de demostrar que s'estan atacant civils.
No, sembla
que... En aquest cas, no li veig la moralitat de filtrar 5.000 noms
quan
de policies
hi han col·lectius...
que solen ser funcionaris. No...
Quan hi ha col·lectius amb tantes milers de persones, hi ha gent que és bona gent i hi ha gent que no. Però això és un atac indiscriminat. Sí. És com quan ataques a la població civil. No?
Exacte.
Vull dir, no saps a qui estàs atacant i a qui no estàs atacant. En el vídeo de presentació d'aquest famós Phineas Fisher, que no sabem si és una persona o un grup de persones, ell es presenta com una persona.
Com el creador de Bitcoin, que no se sap ben bé si
sí,
és una persona.
Ara ho estan investigant, això de ben bé
sí,
qui és.
Barreja temes dels Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Urbana, i si te'l mires bé, el que no, denota és una necessitat de protagonisme personal.
Sí, i de fet, si t'hi fixes també en el vídeo i en les declaracions que ha fet, entrevistes, perquè...
Sí,
una persona
respon,
activa o
el diari
col·lectiu
ara,
actiu,
el
no sabem.
Avui, sí, sí. I contacta amb un correu electrònic i aquest correu electrònic li respon.
I parla molt bé el català. I inclús en el vídeo d'on fa la demostració, quan escriu coses de mira, ara estoy haciendo esto...
Ho escriu en anglès, per cert.
Sí, hi ha vegades que escriu coses en català i utilitza, per exemple, la doble S. Saps que dius, hòstia, aquí o ho saps o...
O has estudiat o no...
No sé, ja no se sap. Ara aquí ja entraríem en un tema de... Cadascú diu la seva i...
O pot haver-hi darrere...
Jo crec que és este, jo crec que és l'altre.
Aquesta taula és de l'IKEA i...
Clar, dius, a saber... A saber.
Jo crec que hem de fer una mica d'èmfasi en el tema ètic, no només en aquest cas, ho parlàvem abans fora de micro, aquí manca d'ètica i d'estètica hi ha tot arreu. En aquest tipus
I de significats
hacking,
i significants.
Sí, aquest tipus de hacking té manca d'ètica, però ahir vèiem al canal 33 una senyora gran, que és periodista del canal 30 de Catalunya Ràdio, que va ser multada per la Policia Nacional Espanyola a Madrid perquè va anar a cobrir un reportatge del Pujol volia intentar parlar amb el seu advocat i bueno, la famosa llei Mordaza. Hi havia un senyor que era el capo dels policies d'allà que li va dir, a esta me la fitxen. Aquest senyor que nosaltres li paguem amb els nostres impostos. O sigui que manca d'ètica i d'estètica hi ha a tot arreu. Però el que no entenc jo és com que, o sigui, entenc que hi hagin actituds que com a ciutadà, si ets hacker, et puguin motivar per fer una acció determinada, però no pots disparar a tot el que es mou.
No, aquí jo crec que la persona que ha fet aquest tipus de filtració està clar que tenia una motivació contra la policia o contra el govern o en aquest sentit. Però jo crec que va pecar en el punt de dir, bueno, ja tinc la base de dades i tal i qual, doncs frena't, analitza, comparteix aquesta informació amb altra gent que pensa com tu, bueno, vagis tan a saco de lo público todo y ya está, y a ver qué pasa. Hosti.
No, perquè és que molo jo mucho, perquè soc jo molt...
Vull dir, dintre de la malifeta és com fer una gambarrada en plan, no sé, saps? De tirar una pedra i, hòstia, no m'he fixat i hi havia un carrer, estava ple de nens petits amb nadons, hòstia, no, saps?
Com és possible saber quan t'han hackejat? Com es fa aquest anàlisi quan t'han hackejat? Com és possible que t'entrin i que no t'enteris fins, perquè això ha sigut molt ràpid, això dels sindicats dels Mossos, sí, per exemple, no han esperat un any com en el cas que deies abans del Hacking Team.
No, de fet, en aquests casos, enterar-te de que t'han hackejat o tens eines de detecció, monitorització, que et generen alertes en el moment que t'estan atacant. I llavors pues ja, si t'estan atacant i tens una alerta, pues actues i tens les teves contramesures, etc. Si no tens cap tipus d'alerta, com no estiguis registrant l'activitat que està patint el teu servidor i la vagis a mirar de tant en tant, aviam si hi ha hagut algun atac, pues no t'enteraries. A no ser que siguin atacs d'aquests de denegació de servei que et tomben la web, o en el cas dels Mossos que els hi van canviar contingut a la mateixa web, llavors clar... Et vas entrar a la teva web i dius, hòstia, quin
fondo
més
Twitter.
Raro, no? Això...
O al compte de Twitter. No?
Exacte,
com
compte
es fa
de Twitter.
Un anàlisi d'aquest estil, normalment, quan ja ha passat?
Normalment...
Es tiren de logs de l'Apache, logs de...
Sí, normalment es tiren de tot
el... L'Apache i altres així són servidors web.
Sí. Bueno, aquí també has de tenir en compte el tema de si hi ha activitat penal o no. Si el hackeig que t'han fet, en el cas del Mossos, està clar que és penal.
O encara que sigui o no penal, si tu vols presentar-ho com a prova judicial... O sigui, si correcte. Tu vols fer una denúncia. Si vols fer
una auditoria personal d'hòstia, no sé si m'ha entrat un virus o m'ha hackejat a mi...
Vas a saco i vas buscant.
Busques i ven què trobes.
No, perquè sí. si és un tema penal, per exemple, si identifiques que hi ha hagut un atac des d'una IP, ja vas a buscar la companyia...
Sí, però és que abans de començar a identificar l'IP, és necessari tenir la cobertura legal. Tenir un notari que t'estava, que no diguis, no, mira, m'ha atacat aquesta IP, com ho saps? Igual ho has falsejat, saps? Des del minut 1 de que vas accedir al servidor compromès o que tens sospites, ja has de tenir cobertura legal de que tot el que estàs fent està sent auditat, registrat, que no canvis... Està passant ara amb el judici aquest de la cúpula d'Anonymous, Tarragó, és que fa anys va haver i van detenir a la cúpula d'Anonymous, que va ser un policia amb una careta. Vam detenir la cúpula, no us sona això?
Sí. Bueno, van agafar uns quants que no, segur que no eren la cúpula. Bueno, però bueno.
Pues sí. És que per definició no tenen cúpula.
Una mica va en el sentit del comentari que deies a este me lo fitxes, pues mira, estos són la cúpula, saps? I va anar una mica així, entenc. Pues es veu que en el judici vaig llegir comentaris de que les proves dels servidors, dels xavals que els hi van adquirir els seus discos i tal, havien trobat fitxers amb dates posteriors a l'adquisició. Que dius, hòstia, doncs ja...
Vale,
quin judici estàs fent?
M'estàs creant proves per...
Després ja tenim pues, lleis mordazes i tal, que tot això segurament s'ho passaran pel forro i aquests quatre o no sé quants xavals són acabaran pringant. Però
ja has parlat diverses vegades de la llei Mordaza. Explica com afecta la llei Mordaza. Perquè...
La llei Mordaza, ben bé ara mateix hi ha com un buit legal que no sap ben bé què passa amb el tema dels hackers. Val? Perquè quan estàs fent una auditoria per a una empresa que et contracten, hòstia, mira'm els servidors, aviam si els tinc ben muntats o el que sigui, hi ha tot un procés d'autoritzacions legals d'ell, aquesta empresa.
Si l'empresa que et contracta perquè tu li facis el control de seguretat, diguéssim,
queda tot ben definit, sí. De que si els hi trenquem alguna cosa sense voler o passa alguna cosa, doncs està dintre d'un marc legal. Ara bé, tu agafes això i estàs fent per fer una auditoria, programes un script que t'automatitza una sèrie de tècniques, unes proves, això ho publiques en un blog o en aquest punt, ojo, que si trobes un comissari d'este me lo fitxes, igual al teu blog estàs ensenyant eines potencialment perilloses per les infraestructures de l'Estat, m'ho estic inventant, però et poden arribar a fotre't una querella i pots arribar a ser considerat terrorista, perquè una eina de hacking que et hackeja hasta la mèdula pot ser considerada com a arma terrorista, amb la qual tu també ets terrorista, amb la qual estàs formant terrorisme, terrorisme.
Bueno,
ja estem amb la moguda aquesta que dius, hòstia, jo ara vull currar i què faig, saps? Si creo una eina superguai, què faig? Ho explico o no ho explico?
Me la quedo per mi o si la publico...
I si me la quedo per mi després amb una auditoria d'un policia, em trobo, hòstia, este tío, mira que herramienta más chunga tiene este, es terrorista, saps? Hòstia. Yeah. Això de la llei Mordaza ha deixat una mica...
La llei Mordaza té càstigs, o sigui, té penes administratives, té un procediment administratiu, que és una de les coses que també es queixaven, perquè diguéssim que té una sanció administrativa d'entrada, si no passes a temes delictius, amb el que tu com a... O sigui, només pots fer un recurs, però no pots anar a judici, no hi ha un jutge que d'una manera directa diu si és veritat o no.
A Estats Units els hi ha passat amb la Patriot Act, que a partir de l'11 de setembre... Doncs, van
està aprovada? Atacs,
originalment del 2000, de l'any 2001 està, o sigui, la última que estan ara intentant. La Patriot Act és la superllei que va aprovar el Bush després de que
confonia la nova, la que volien
aprovar. No la nova, la que van aprovar l'any 2001 després dels atacs de l'11 de setembre. Van agafar una bona crisi, no s'ha de desaprofitar, i van agafar i van aprofitar això. I es van crear doncs una sèrie de canvis de procediments policials i de tot tipus quan es tracta d'un tema de terrorisme. El problema que ha passat en els últims 15 anys allà és que, com que s'han creat els instruments per fer cert tipus d'actuacions, s'han començat a equiparar quantitat d'activitats que no tenen res a veure amb el terrorisme, però que s'estan utilitzant. Diu, no, jo utilitzo la Patriot Act doncs perquè resulta que decanto, i si tu mires amb la llum correcta a les 4 de la tarda sembla que potser això d'alguna manera seria terrorisme, i de cop i volta els policies, l'instrument està, vols fer la teva feina i tires d'aquí. I en aquí també des de l'11M, doncs el tema del terrorisme el PP l'ha utilitzat com la seva gran bandera, i diguéssim tota la caspa doncs utilitza el terrorisme com un argument doncs pràcticament per tot, i llavors doncs aquí doncs, i si es creen coses com la llei Mordaza que es poden utilitzar i apareix el terrorisme és com una palanca, entres la punteta, però després de la punteta te la foten sencera.
Jo crec que aquí hi ha un rerefons més, podríem dir, estratègic. No sé si us sona el tema de la doctrina del xoc. No sé si heu arribat a sentir.
Sí.
És una, bueno, és resumint-ho molt, tu com a governador, a la població la fas estar en xoc, la acollones amb terrorisme per tot arreu, i en el moment en què ja estan acollonits és més fàcil
colar-lis
coses en la qual violen la seva privacitat, amb això de Apple, que l'FBI volia accedir a un mòbil d'un suposat terrorista però estava xifrat i no podien desxifrar, i estaven demanant a través de llei que Apple els hi desbloquegés el mòbil, sentant precedent perquè després poguessin desbloquejar qualsevol mòbil.
Exacte.
I on sempre estem en la mateixa història.
Té tot el sentit. Jo l'any 2008 vaig estar a San Francisco i vaig al·lucinar perquè hi havia com un telenotícies que passaven per la tele, no sé quin cony de cadena era, però ensenyaven uns mapes que jo pensava que eren els mapes del temps o de risc d'incendi. I no, eren mapes de risc d'atac terrorista. I era per anar a la senyora que ho estava ensenyant i dir-li, a veure...
Surt al carrer, no?
Escolta, digui'm vostè en quines dades s'està basant per crear aquests indicadors. Bàsicament, vostè està explicant
generant
a la gent,
por.
A la gent, diguéssim, que tenen el coeficient intel·lectual de l'audiència de Telecinco, o la Telecinco, i els estàs donant les dades que són absolutament inventades. És que te les... és de petar els collons, però es genera aquest clima de por i et permet, evident, un control polític.
Doctrina del xoc, se'm diu això.
I així està ara, a veure qui guanya les eleccions als Estats Units, ara, que podem riure molt.
Bueno,
amb un Trump...
Com a mínim serà divertit.
A veure, un moment, que hem d'acabar, perquè passem, ja ens hem passat molts minuts del final de la part de l'entrevista.
No!
Sí. Però jo no volia deixar de dir, desaprofitar que tu estàs aquí, Humbert, perquè ens expliquis de forma molt genèrica. Després potser amb les propostes ja farem una cosa més tècnica. Consells bàsics que han de seguir tant si ets empresa com si ets persona en relació a la ciberseguretat.
A part de comprar un ordinador cada 6 mesos i
canviar-ho tot.
I
no, això, si tens prou diners, t'ho aconsello.
Cada
mes, inclús, renova-ho tot.
Doncs compreu coses a l'Amazon de Mossega la Poma, que ens hem de canviar el portàtil ja. Afiliats.
No, el que jo recomanaria és coses molt senzilles, però que normalment no fem perquè, bueno, perquè som així, volem provar totes les coses, i el que recomanaria més és no t'instal·lis coses que no utilitzaràs, intenta tenir sempre les coses actualitzades perquè a la mínima que
ja sigui en el teu PC o en el servidor de l'empresa,
sí, o en el mòbil o en el que sigui, qualsevol tipus de tecnologia que porti informació que tu puguis considerar sensible, tant sigui una selfie com un mail de feina, procura tenir-ho allò ben actualitzat. Si no en tens prou, comença a afegir xifrat a tot el que puguis, tant xifrat a les teves còpies de seguretat com començar a enviar mails amb xifrat. Això ja és una mica ja més friqui. Jo normalment quan envio mails xifrats hi ha gent que diu envíamelo normal perquè és que si no, no lo leo. Bueno, aquí falta una mica potser de cultura. I altres coses...
Nosaltres fem servir...
ProtonMail.
ProtonMail.
Tenim el compte però no ens enviem...
No, perquè jo el tinc més que res per temes de gestió. Vale? De gestió interna.
No, inclús GPG, PGP, xifrar sobre el...
ProtonMail...
inclou el...
No, i a més, per accedir necessites login, password i després un tercer codi de seguretat, que això és una altra cosa que s'ha pogut parlar.
És el que volia comentar ara, dic, a part de les contrasenyes, estem farts de repetir, no, poseu 1, 2, 3, 4, 4 zeros, han de ser contrasenyes robustes, majúscules, minúscules, potser en els telèfons heu de fer ja més números en comptes de 4.
A mi ara Apple m'ha obligat a agafar i posar un passo més,
no?
Fort.
Sí.
Tenir només minúscules. Inclús,
quan facis,
dit, no, aquí m'has de posar
quan
més
facis
coses.
Les còpies de seguretat a l'iCloud, que estiguin xifrades, les pots guardar xifrades o no, recordeu el Fappening, el famoso Fappening, els backups de les famoses que es posaven les seves fotos, les posaven sense xifrar. Si alguna tenia un pin tonto, doncs ja m'imagines lo ràpid que li va entrar la informació. Són petits detalls que si no ens acostumem a fer-los, doncs
també
quedem més vulnerables.
Un altre molt interessant, que és separar l'ordinador de la feina de l'ordinador de casa.
Sí,
no?
Bàsicament la informació. Que tinguis tu mentalment lo que és la informació personal de la informació laboral. I si ho pots segregar mentalment bé, s'agrega amb dispositius físicament. El súmum seria tenir un mòbil per la feina, un mòbil per la...
Un portàtil per la feina, un portàtil per
casa. Exacte. Després hi ha coses més ja tècniques d'utilitzar sandboxes, que se'n diuen, o màquines virtuals. En el teu ordinador pots tenir una màquina virtual per provar algun programa abans de provar-lo en la teva màquina
real,
de veritat. Ja si s'infecta, hòstia, igual s'infecta només la màquina virtual, la rebentes i punto.
És com tindre una mail cada 6 mesos però més barat, no?
Exacte, reps un mail d'algú desconegut que no saps què i et pica la curiositat i el vols obrir, doncs obre'l dins una màquina.
Jo una cosa que acostumo a fer és quan rebo un mail d'alguna companyia o algú que em diu que tinc que fer alguna cosa i clica i no és, jo què sé, en Tomàs,
borrar.
No, però algú potser, fins i tot mails que m'envien des de dins de la universitat i llavors agafes i
la capçalera.
I només busca la capçalera, mira el format text i dius, ei, aquest tio m'està dient que és de la UPC però en realitat m'està enviant des d'un domini xungo, i llavors automàtic el que envio és, doncs l'envio amb un senyor que treballa a l'UPC que és el que porta la seguretat i veus, ei, ens estan atacant per aquí.
Això és una bona pràctica, que et fa mandra anar a mirar les capçaleres, doncs, mira, ni l'obris,
bueno,
tanca'l,
no,
arxivar, borrar,
sí.
Ja
bueno,
està.
El que sí que és veritat és que Google Inbox s'encarrega molts d'aquests.
Sí.
El que passa això és ara quan n'entra algun, dius, mira,
o simplement que li han hackejat el compte a un amic i el teu amic legalment, sense que ell ho sàpiga, t'està enviant coses.
Hem d'acabar aquí la conversa amb l'Humbert. Es quedarà la part de Google, tot i que ha dit que de la part de Google allò no ha estat molt allò aquesta setmana, però t'agraïm igualment.
M'hi quedo escoltant.
Sí, no, a l'última part farem uns consells interessants de la part
com
tècnica.
Com diria en Carles Canyo, tu de parrot.
Tu de parrot, eh? Anem ara per el vostre recomossegui, de seguida amb el que heu estat comentant aquesta setmana.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Marc, et vas perdre el programa de la setmana passada, que va ser molt interessant.
Jo estava a la platja.
També. Estaves a la platja. Sí, però va venir la Núria Juanico a parlar de sèries de televisió. Sí. I ha estat un programa...
Sempre que venen ties, jo no hi soc.
És
acollonant.
Doncs va tenir molt, hem tingut molt de feedback en relació al programa anterior.
Per mi que avises a la meva dona. Dius, tal dia vindrà una dona. Ha de venir una tia. Quin dia? Jo, tal dia
quan
que
me l'emporto a Mallorca. No. Doncs mira, en Miquel Sol de Vila ens diu... No podeu fer un programa on recomaneu tres sèries que no conec i ho feu de cop. Voleu matar la meva productivitat? Molt bona, exacte, aquesta. Exacte. L'altra és el petit Saltamartí, que també a Twitter ens diu... sembla que era a Twitter. Sí, genial l'episodi. Podríeu convidar a la Núria un cop l'any per fer un repàs de sèries, no?
Doncs està bé.
I sí, hem parlat amb la Núria i farem tot el possible perquè ens acompanyi un cop cada temporada.
Que bé.
I l'altra cosa que us volia explicar és que estic emocionat. De debò, estic emocionat. Ens escriu l'Eloi Boronat i us deixeixo part...
És com allò del Vic, estic entusiasmado.
Estic emocionat. Diu, hola a tots, l'Eloi Boronat. Hola a tots, de fa temps que he de comprar coses d'Amazon per la meva petita empresa d'enginyeria o per casa i sempre primer passo pel vostre enllaç d'afiliats. Nosaltres vam ser els que vam comprar el monitor Benq, que vam parlar fa uns programes, i hem comprat també un portàtil Acer via el vostre enllaç d'afiliats. Res, que sou collonuts i que si així us puc ajudar, ni que sigui una mica, doncs ja em sento satisfet.
Moltes gràcies.
Doncs Eloi, Emma, Pau, Josep, Montse, Rafa, José, tots aquells que jo sé que compreu i que ens ajudeu via afiliats, el que us puc dir és que vosaltres sí que sou collonuts. Aquesta petita ajuda ens permetrà enguany sortir de números vermells, cobrir les despeses fixes de la temporada i poder renovar coses com ara els auriculars que estan enganxats amb celo de color blau i que hem de renovar. No farem diners amb els afiliats, no podrem comprar un Tesla, segur, però vull que sapigueu que és molt important adonar-nos que esteu al nostre costat, que col·laboreu amb les despeses del programa, ens fa sentir acompanyats i crec que per vosaltres també és interessant o és important sentir-vos part de la producció del podcast, per tant sí que, que moltes gràcies. Anem a la tertúlia, que tenim 2 minuts per explicar tot Google I.O.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Marc, aquí et deixo a tu. Jo he vist la presentació i si vols ja dic alguna cosa, però segur que a tu et van cridar més l'atenció algunes coses que altres, per tant...
Bueno, a veure...
Només una cosa, la paraula que... Com es diu el capo de Google?
El Pitel?
Sí,
té un nom impronunciable.
Bueno, va dir tota l'estona, get things down.
Fer coses,
que les coses siguin fetes, amb el context personal. No? I vull dir-te que... Primer, m'agrada molt que es facin les keynotes en obert, en un espai obert, que són més xules que en un espai tancat com el Moscone Center o el Yerbabuena.
A més, jo no sé on treuen el software, perquè abans, quan el Steve Jobs fotia les seves primeres keynotes aquelles que feia servir el software keynote, que l'havia fet Apple per ell.
Sí, sí.
Sí, el software de presentacions d'Apple
li van fer
per ell, per els seus requisits. Però foten unes presentacions amb aquelles pantalles, amb aquelles resolucions.
Sí, sí. M'agrada molt que sigui en un espai obert, ole per Google, però després també és a dir que ja totes s'assemblen igual, totes busquen el mateix, tenen uns tempos i uns ritmes molt similars. No haurien de fer ja més keynotes, això hauria de ser diferent.
És una forma d'agafar i comunicar.
Sí, però tens el mateix, tens els fanboys d'Apple, els fanboys de Google.
A mi m'agrada tot, m'agrada tot.
Bueno, però també aplaudien, com quan estigués com estava...
Que em començaves a donar la raó i la presentació del Tesla 3 a l'Elon Musk ho va fer molt bé. Perquè era autèntica.
Era la més cutre de totes.
Era autèntica, era de veritat, no era preparada, no era plastificada.
No era tan plastificada.
No era assajada.
Com les d'Apple o les de Google. Què vols destacar?
Primer de tot és el que he dit abans. Google es dedica a tirar coses contra la paret i a veure què aguanta. D'entrada, el 2016, Google decideix treure una altra aplicació de missatgeria. Un aplaudiment, sisplau, tio. És el que necessitàvem, i a més, una altra aplicació de vídeo! Que campions! Bàsicament el que tenen és, els hi estan donant pinyos a pinyó. Tens la gent de Telegram i la gent de WhatsApp, s'han quedat al mercat de la missatgeria.
I Skype per vídeo.
I o Slack per temes professionals i tal. tens la gent que va entrar a Microsoft, que tenia Microsoft Messenger, que va ser molt gran, Yahoo amb el Yahoo Messenger, el Gtalk, la gent que feia el chat a través de la interfície de Gmail, tenia una gran quantitat, ens van tocar tant els collons amb el funcionament estrany, erràtic i poc lògic del Google Hangouts, que és una mala idea a nivell d'interfície de com funcionar, de dir, i a més fer que les seves aplicacions no parlessin les unes amb les altres, que dir, mira, ho hem perdut.
Per cert, aquí també té culp, o sigui, Apple també fa coses d'aquest estil, eh?
Sí, he parlat d'iChat, perquè l'altre dia,
un exemple, diumenge em truca una amiga, ai, que tinc un problema, no sé què, hòstia, i utilitza TeamWeaver i té un Mac igual que jo, i al final li vaig dir, mira, nena, obre l'Skype, parlem per l'Skype i ja compartim pantalla i m'expliques
sí,
el que està passant.
Sí, tu i jo intentar fer un FaceTime i no
vam
aconseguir-ho.
No hi ha manera, no. O sigui... pues igual Google... Fora aquest tipus de tecnologies absurda.
No, però al final fixeu-vos que hi ha una sèrie de tecnologies.
A Benjamí, mira, va per tu, que som uns cunyats ara mateix. Benjamí Villoslada, des d'aquí un petó. Som uns cunyats.
Som cunyats, sí. Mira, però a veure, hi ha una cosa, per exemple, Dropbox. És una empresa que fa una cosa molt concreta que tothom entén i la fa de puta mare. WhatsApp és un servei que fa una cosa només i la fa molt bé.
I la fa fastigosament malament, bueno, perquè m'agrada molt més Telegram.
T'agrada molt més Telegram i a més WhatsApp va petar per Cap d'Any. O sigui, comença les campanades i peta WhatsApp.
El pitjor de WhatsApp
el millor Cap d'Any
és que estan
els
papes
eh?
I les mames de l'escola, la mama i la tieta. No, sí, i és horrorós, sí, això no pot ser. En canvi, a Telegram estem esculers.
Però ho fa bé. Bueno. Però més o menys WhatsApp fa allò...
Obert, tu què fas servir?
Bueno,
la teva paranoia...
M'estava mossegant la llengua perquè...
Sí, Yes. No
fins fa poc el WhatsApp no estava
no
xifrat.
Ara sí que està xifrat.
Sí,
està xifrat,
però està xifrat.
Però bueno, passa per casa Microsoft, no?
Per casa Facebook.
Casa Facebook, perdó. I jo crec que tot això, per molt xifrat que estigui, s'ho queden, ho analitzen i fan els seus analítics.
Jo explicava l'altre dia que vaig rebre un missatge del meu cunyat, en aquest cas el meu cunyat de veritat, em va enviar una foto del cotxe que s'ha comprat, que és un Ford Focus de color blau, i em va enviar la foto del Focus i em compraré aquest cotxe.
Per WhatsApp.
Per WhatsApp, o sigui que en principi és una comunicació entre ell i jo. I jo de cop i volta entro a la web de La Vanguardia i La Vanguardia m'ensenya publicitat de Ford Focus. A dalt, a baix, i més
ja
és blau.
Ja t'ha quedat clar, no?, d'on ha sortit.
Exacte, ja
llavors,
està claríssim.
Pues, perquè si no ho fas amb Telegram, passa el mateix, però els servidors són russos.
Són russos.
Vull dir, aniràs a petar el mateix. Hi ha altres eines de missatgeria. Ara n'hi ha una que està així com molt trendy, que és el Signal, no sé si us sona.
No.
Signal, i de fet, les llibreries de xifratge de WhatsApp utilitzen llibreries de xifratge del Signal, que és open source.
El problema està que mentre hi hagi un
has
servidor central...
Has d'estar sempre al dia.
Mentre no sigui peer-to-peer...
Aquest xifra peer-to-peer, el Signal.
Val, doncs encara, però almenys algú sabrà amb qui estàs parlant. Sí. Però en aquest cas, el de la foto, és que no em va dir el nom del cotxe. Em va enviar només la fotografia. Bueno, més Google I.O.
És que tenim 30 segons.
Doncs, bueno, 30 segons. Doncs mira, que estan tornant-ho a intentar. En aquest cas sí que estan intentant-ho a través d'aplicar la intel·ligència artificial. Recordem la setmana passada, l'any passat, que van agafar i van explicar com havien millorat la seva eficiència de nombre d'errors amb reconeixement de llenguatge natural parlat i escrit. Ara ja ni ho diuen, perquè els errors segurament tenen menys errors que una persona. O sigui que ja és el moment, venen els bots, ve la intel·ligència artificial, nens, calceu-vos.
Una sensació que em va deixar veure la keynote, a esperes del que pugui passar el dia 13 de juny amb el Worldwide Developer Conference, és que en molts, no només en un tema, en bastants temes estan per davant d'Apple ara mateix. No sé el que passarà, en el Worldwide Developer Conference, però m'ha sorprès.
Bueno, estan a un any vista, ha passat un any i ara un any és molt de temps, sobretot amb temes d'intel·ligència artificial i tot això, que sembla ser que les tecnologies comencen a estar llestes.
I amb com instal·laran aplicacions en Android, que no caldrà ni instal·lar-les per fer-les servir.
Una pregunta, hi ha casos de gent utilitzant intel·ligència artificial per hacking?
Sí. De fet, hi ha molts, ara que parlaves de bots, hi ha molts canals on es parlen temes de hacking i tal, on hi foten bots per estar monitoritzant constantment, aviam si algú diu alguna filtració, o algú té alguna eina nova, vull dir, la intel·ligència artificial ja s'està fotent.
I bots en hacking que fan rastrejos per trobar vulnerabilitats i t'informen de quina web està.
O d'identificar patrons a la xarxa.
O el moment que comença a fer enginyeria social... amb bots, perquè llavors això ho poden escalar.
Sí, estem just en aquest moment.
Cap idea ha ofert aquesta accidentada i ràpida tertúlia.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud.
Es van prohibir fer això la setmana passada.
Troba'ns a capside.cat.
Corre, corre,
temps
de
propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Pum. Pom, pom. Pom, propostes mosseguis. Recullo la primera que has fet abans, però la tornaré a posar aquí a les propostes, que és Signal per temes de missatgeria. És un software de missatgeria. I ara parlarem de més consells sobre ciberseguretat per la gent que vulgui aprofundir, Humbert, però deixa'm que digui una que tenia apuntada jo abans, que és Nerdis Podcast. No té res a veure amb ciberseguretat ni amb nerds. L'actor, còmic, escriptor, productor i presentador de televisió Chris Hardwick té aquest podcast, que ja fa temps que el té, que és un podcast de superèxit als Estats Units, on té la sort d'entrevistar actors, actrius, directors, etc., del món de la faràndula de Hollywood. Hi ha una de les últimes que va entrevistar la Judy Foster, que us el recomano, és un podcast d'un tio que té els sants nassos d'entrevistar a la Judy Foster i aquest tipus de persones. És xulo,
guai.
Està guai.
I com més gent d'aquest calibre entrevisti, més em podrà entrevistar.
I com més gent d'aquest estil estigui només en el podcast, perquè aquest senyor volia fer això i no hi havia cap emissora que li comprés. I que no, pues lo hago yo mismo.
Claro que sí.
Cuando huevo.
I el gato es mío.
I el gato me lo... Y, ale, le doy de comer el pienso. Estem en horari protegit. Marc Alier, coi, que sempre ens n'anem per fer-nos Déu.
El gato és mío, tio.
Humbert Costas, consells per saber més detalls sobre temes de ciberseguretat, on podem anar?
Doncs aquí depèn del nivell que vulguis buscar. Mm-hmm. Si no ets molt expert i t'interessa el tema i vols començar, jo crec que estem en un punt en el que
qualsevol...
Sí, en el que qualsevol cosa que vulguis mirar de, hòstia, vull xifrar el meu ordinador, googleses i tindràs mils de manuals que estan molt bé.
I els que no us atreviu tens... vosaltres, hi ha una cosa que es diu CryptoParties, si busqueu les cripto... Em sembla que és CryptoParty.cat o busqueu CryptoParty perquè s'organitzen tallers on la gent t'ajuda.
I criptofestetes.
I criptofestetes, aquí teniu el senyor Carles Canyes, senyor.
Per temes més tècnics ja aniria a mirar conferències especialitzades de seguretat que normalment pensen tots els materials, les conferències en vídeo
i tal. Els vídeos estan.
Les RSA, les DEFCON, les InfoSec i a nivell
Black
nacional...
Hat.
Black Hat, per exemple. Mm-hmm. A nivell nacional tindríem les NoConName...
La
navaja negra. Vull dir que si t'interessa més temes tècnics, allà trobaràs l'últim, diguéssim.
Deies que aquestes conferències és ideal assistir-hi, però per la gent que no hi pugui anar, les coses que s'ensenyen, les coses que s'expliquen estan en presentacions i en vídeo.
Solen penjar-ho al cap d'unes setmanes de finalitzar.
Molt bé, doncs avui aquí acabem les propostes mosseguis i marxem de pet perquè és super tard. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. M'encanta aquest últim tros, Marc. Sembla que ho hagi massejat. Per cert, que tinc ganes que posis per aquí una cosa que em vas ensenyar l'altre dia per Zeta Testers, que em va agradar moltíssim. La setmana vinent a Mossega la Poma parlarem d'aplicacions i esport amb una gent que es diu Run de Terra. Run de Terra. Però ells diuen Run de Terra.
Run de Terra. Molt radiofònic.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Gràcies, Humbert Costas, per haver vingut avui a Mossega la Poma.
Ha sigut un plaer.
Espero que tornis.
Jo sé que quan hi hagi notícies així una miqueta intermèdia sobre seguretat...
Tenim línia directa amb una empresa de ciberseguretat.
Doncs agafem, encara que sigui un minuts mosseguis, li fas a la que fa 3 minuts mosseguis. Escolta, Humbert, això què?
Ens retrobem tot amb tots vosaltres la setmana vinent. Això, seguiu-nos a Twitter, xarxes socials i per on vulgueu. Fins ben aviat. Adéu-siau.